Esports. COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Hola, família, què tal? Molt bona tarda, benvinguts a Esports Cope. La mala notícia pel Barça de bàsquet és que ja està fora de l'Eurolliga. La bona és que la puntilla no li posarà al Madrid aquesta nit. Busquem les notícies del dia. Albert Díez, hola, bona tarda.
Hola, Ballori, bona tarda a tothom.
Mor l'expresident del Barça, Agustí Muntal.
President del Barça, entre el 1969 i el 1977, el president que, entre d'altres coses, va portar Johan Cruyff al club i va inaugurar el Palau Blaugrana. Muntal ha mort avui a Barcelona als 82 anys.
Busquets passa pel partidazo de Cope.
En conversa amb Juanma Castaño, el jugador del Barça ha repassat l'actualitat del club. Per exemple, Busquets diu que el vestidor no influirà a l'hora de prendre la decisió sobre el futur entrenador del Barça. Avala un Zue i no opina sobre Ernesto Valverde perquè diu que no el coneix.
Víctor Sánchez prova novament com a lateral dret.
Ha estat a l'entrenament d'aquest matí de l'Espanyol. Roberto, per cert, ha tornat a entrenar amb el grup després de dues setmanes lesionat i Diop no deixa clar si, tot i tenir contracte, seguirà la temporada vinent.
El Barça femení de futbol afronta els quarts de final de la Champions.
Eliminatòria que porta les blaugranes a Suècia per enfrontar-se al Rosengard a partir de les 7 de la tarda. El rival de les blaugranes és l'equip de la brasilera i millor jugadora del món, Marta.
El Barça de bàsquet eliminat de l'Eurolliga.
El triomf de l'Anadolu Efes a Kaunas i davant els Alguiris 68-76 deixa el Barça fora dels quarts de final. Aquesta tarda, comunicat institucional de Rodrigo de la Fuente abans del clàssic Madrid-Barça de les 9 de la nit.
I avui, tercera etapa de la Volta.
Sí, la Volta que afronta aquesta tercera jornada és un recorregut de 188 quilòmetres entre Mataró i la Molina, tot i que la competició ve marcada per la pèrdua del liderat per part d'Alejandro Valverde en ser penalitzat el seu equip al Movistar després de la contrarrellotge d'ahir.
Avui dedicarem el debat a Esports Cope a analitzar la situació del Barça de bàsquet. Ho farem amb José Ignacio Huguet, amb Miguel Ángel Paniagua i també amb l'Albert Díez. Què estem preguntant avui a la xarxa?
Al Facebook i al Twitter, en clau Barça, us preguntem pels culpables, culpable o culpables, de la situació que viu el Barça de bàsquet. Destaco que gairebé totes les respostes apunten a la junta directiva o als jugadors. Avís per navegants, després comentarem. I en clau perica, en clau blanc i blava, us preguntem per un dels jugadors de moda. A sobre de la gespa es parla molt d'ell, Aaron Martín Caricol. Vendríeu a Aaron o faríeu un esforç perquè continués com a mínim una temporada més a l'Espanyol? Respostes, mur de Facebook, facebook.com/esportscopecatalunya i o a Twitter, @esportscope. Ballori, endavant tot teu.
Gràcies, Albert. Avui tenim l'Héctor García al control de so, la Sílvia Ortiz a la producció, us parla Joan Ballori. Passen 8 minuts de les 3 de la tarda. Estem en marxa, la pilota ja roda Esportscope.
Taxi! Hola, buenas, ¿qué tal?
Hay que ver la que está cayendo.
Respecto al comunicado, no nos sentimos reconocidos en esas acusaciones.
Porque en medio de tanto ruido necesita referentes.
Es una presión que hacen los de Podemos, no directamente pues sobre mí. Es a la gente que sigue su campaña. O con los que se comportan como unos matones.
De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía. Herrera en COPE.
¿Por qué se me cala el coche justo cuando se abre el semáforo? ¿Y por qué a mí me han subido el seguro si nunca he dado un parte?
Si te han subido el precio del seguro de tu coche o moto, vente a la Mutua. Y sea cual sea, te lo bajamos. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
El Barça de bàsquet s'ha quedat sense opcions de seguir a l'Eurolliga quan queden encara 4 jornades per disputar de la Lligueta. Ha perdut 16 partits, 16 de 26, i més enllà dels guarismes, ha deambulat per la majoria de les pistes deixant una imatge d'equip tou, fràgil, sense esperit competitiu. Era la crònica d'una mort anunciada, però ara que s'ha produït és el moment de plantejar-se per què s'ha arribat a aquesta situació, i ho farem d'aquí a uns minuts amb especialistes en la matèria, però la meva sensació és que fa bastant de temps que s'estan prenent decisions errònies a la secció, sobretot en la confecció de la plantilla. Assistim a una rotació constant de mercenaris de dubtosa qualitat que arriben amb contractes curts que fan impossible la identificació amb el club. La quota de jugadors fets a casa ha desaparegut i el jugador franquici, Navarro, fa molt de temps que se'l veu més a la grada o a la banqueta que portant a la pista. Les coses es poden fer millor, s'han de fer millor, i els gestors de la secció tenen un bon referent molt a prop. a la porta del costat, al Palau Laurana mateix, a la porta de la secció d'handbol.
Joan Batllori, Esports Cope.
Cope, estàs informat.
Comencem avui amb la notícia del dia. El Barça, és una mala notícia, una notícia luctuosa, ha mort l'expresident del club, Agustí Muntal. A l'edat de 82 anys, el president que va fitxar, Johan Cruyff. Ens fa un retrat de la seva figura, la Sílvia Ortiz.
Agustí Muntal i Costa quedarà a la història del Barça com el president que va fitxar Johan Cruyff l'any 73, fill d'un altre president del club, Agustí Muntal i Galobart. El seu mandat va ser de 8 anys intensos en la recta final del franquisme i l'inici de la democràcia, entre 1969 i 1977. Només tenia 35 anys quan va accedir al càrrec i va recuperar els símbols del club malmesos per la dictadura. En la seva primera temporada va haver de patir una injustícia històrica, l'arbitratge de Guruceta als quarts de final de Copa.
Hi ha un àrbit que s'equivoca, que és el cas del Guruceta. A part de que es va equivocar i que la gent, sobretot els diaris de Madrid, contra els d'aquí, no ho reconeixien, la veritat és que aquí van intervenir molts factors, factors polítics. Sí que el que va passar és que el Barça no va poder guanyar la Copa aquell any.
Anys després, la seva lluita va permetre que el Barça fitxés Johan Cruyff l'any 73, tot i que la delegació de Deportes prohibia portar jugadors estrangers. Muntal, amb un grup d'advocats on estava Miquel Roca, va aconseguir canviar la norma i portar l'holandès que va canviar la història del club.
Va marcar un abans i un després perquè era un gran jugador. I va haver un gran jugador als anys 30, que era el Samitier, un jugador dels anys 50 que era el Kubala, i el Cruyff ho va desbancar tot i vam guanyar aquella lliga amb el 5-0 Madrid i a pesar de tots els problemes que hi havia.
Aquella temporada 73-74 va ser la més feliç del seu mandat, guanyant aquella lliga després de 14 anys de sequera. Una lliga també històrica pel famós 0-5 al Bernabéu del 17 de febrer de 1974. Va recuperar el lema Més que un club en la seva campanya de reelecció al 73. I el llegat d'Agustí Muntal també deixa el cant del Barça, que es va composar pel 75è aniversari del club. Muntal també va inaugurar el Palau Blaugrana i el Palau de Gel. Ja en la transició va signar l'adhesió del club a la demanda de l'Estatut d'Autonomia per Catalunya i va organitzar la rebuda al Camp Nou del president de la Generalitat a l'exili, Josep Tarradellas. Fidel a la seva promesa de no sobrepassar el mandat de 8 anys, Agustí Muntal va dimitir l'any 1977.
Per totes aquestes coses que ha explicat molt bé la Sílvia Ortiz, estem parlant d'una figura clau, una figura capdalt a la història recent del Barça. Anaïs Martí, bona tarda.
Hola, Joan, bona tarda.
I a ell, Agustí Muntal, s'ha referit aquest matí l'actual president del club, Josep Maria Bartomeu.
Sí, Bartomeu li ha volgut dedicar unes paraules recordant la memòria d'Agustí Muntal. Ha recalcat que va ser president durant una època convulsa, final del franquisme a principis de la transició, i també que va ser la figura que va portar Johan Cruyff per dirigir la banqueta del Barça, on va guanyar la Lliga la temporada 73-74, la primera després de 14 anys de sequia. Escoltem Bartomeu.
Avui hem perdut un home bo, un barcelonista extraordinari, que va jugar un paper molt important en un dels moments més delicats de la història. L'Agustí Muntal va liderar durant els darrers anys del franquisme al Barça i també els primers anys de la transició democràtica. En aquell període tan convuls va convertir el Camp Nou en un espai de llibertat on els socis del Barça podien expressar-se i reivindicar les seves idees. El recordarem com a president del 75è aniversari i el recordarem també per haver estat el president que va portar a Barcelona el Johan Cruyff, l'home que va canviar la mentalitat d'aquest club i va dotar un estil de joc únic. També va ser el president d'aquella lliga que es va guanyar al cap de 14 anys de sequera i el que fins al darrer instant ha fet costat al club i a l'equip. Vam poder compartir amb ell la gran remuntada de fa ben pocs dies contra el Paris Saint-Germain i l'enyorarem. Enyorarem el seu caliu, el seu optimisme, els seus bons consells i avui més que mai li hem d'agrair el seu llegat.
Aproximadament a partir de les 6 de la tarda s'obrirà el tanatori de les Corts. El funeral apunta també a demà dijous, esperant la confirmació de la família. El divendres sí que hi haurà un memorial al Camp Nou per recordar la seva figura.
Descansi en pau, doncs, Agustí Muntal. Helena Condis, hola, bona tarda.
Hola, Joan.
Va estar ahir Sergio Busquets amb els companys del Partidazo a la COPE, amb el Juanma Castaño, va parlar de molts temes, una extensa entrevista, i comencem pel gran tema ara mateix a Can Barça, que és el futur entrenador.
Com a capità del Barça, és el tercer capità, assegura que el vestidor no influirà a l'hora de decidir el substitut de Luis Enrique. Ho deixa tot en mans del club, encara que, evidentment, diu que els jugadors estan oberts a que se'ls demani referències. Ahir, preguntat directament per Juanma Castaño pels noms dels dos candidats que sonen amb més força, això responia Sergio Busquets.
Por ejemplo, ¿Unzué o Valverde?
No, yo creo que no me tengo que meter ahí porque a Ernesto no lo conozco. Primero, lo respeto porque está entrenando a un club y ese club se merece todos los respetos. Y bueno, pues Juan Carlos sí que lo conocemos, sabemos que ha tenido experiencia a nivel de primer entrenador, aunque no en un equipo de élite, pero sí ha tenido experiencia. Y luego ha estado en cuerpos técnicos con grandes entrenadores y que han ganado mucho y que han tenido una filosofía muy importante y conocen la casa.
Si li pregunten, a jutjar pel que acabem d'escoltar, Busquets sí que donaria bones referències d'Unzué. Amb Valverde no es mulla perquè no el coneix.
Per cert, ja que parlem d'Unzué, m'ha trucat aquest matí el company de COPE Las Palmas, Juanfra Cruz. Ja sabeu que Quique Setién hi ha anunciat que no seguirà a Las Palmas la propera temporada, i el Juanfra em diu que hi ha una llarguíssima llista de candidats a substituir Quique Setién i que entre aquests candidats hi figura Juan Carlos Unzué. Ja hem explicat també aquí a la COPE a les últimes hores que Unzué no vol fer vacances la propera temporada i que vol ser primer entrenador d'algun equip. Veurem si és el Barça o veurem si és un altre equip. Jo crec que nòvies no li faltaran. També ha parlat Busquets, o va parlar i Busquets, de la temporada que està fent, del seu estat de forma, perquè ha tingut alguna lesió. Ara, afortunadament, torna a ser el gran Busquets, però en algun moment de la temporada no ho ha estat.
Sí, l'hem vist una mica irregular aquesta temporada. És un dels jugadors amb més càrrega de minuts de la plantilla, no té recanvi amb Sergi Roberto al lateral, i el mateix Busquets reconeixia que li ha costat agafar el to al principi i que es va precipitar quan no estava al 100% recuperat de la lesió per voler jugar al Parc dels Prínceps.
Me costó coger la forma al principi de temporada y cuando mejor estaba me pasó lo de la lesión en campo de Leibar, ¿no? Que sí que fue una lesión que no fue grave, pero fue dura porque tuve varias cosas del tobillo tocadas y bueno, quizás me precipité al volver, pero venían partidos muy, muy importantes y quería volver, ¿no? Y todo jugador pues sí que juega con molestias. A partir de ahí, como era normal, cada partido que pasara me iba a encontrar mejor y creo que cada día me noto un poco mejor.
Reconeix Busquets que es va precipitar. Jo crec que amb Iniesta segurament està passant una mica el mateix. Busquets ja ha tornat al seu millor nivell i Iniesta, pel partit que va jugar l'altre dia, fa la sensació que també va a camí de recuperar afortunadament el seu millor nivell. També va parlar de futur Busquets. Què pensa fer quan s'acabi la seva carrera com a futbolista?
I té claríssim on es vol retirar i no serà el Barça. Li agradaria tancar la seva etapa com a futbolista als Estats Units, com David Villa, perquè li encanta el país, es veu que hi ha anat molts cops de viatge, i també té clar que després vol ser entrenador, per si de cas. Ahir amb Juanma Castaño van dibuixar l'organigrama del futur del Barça.
Me gustaría ser entrenador también. Sí que me gustaría estar un tiempo tranquilo, ¿no? Y disfrutar
¿Y más
de la familia.
¿Busquets entrenador, por ejemplo, Xavi Manager General? ¿Te gusta ese...?
No estaría mal.
Hay que meter a Puyol en algún lado.
Puyol, relaciones institucionales. O con la prensa, que a mí le gusta mucho dar.
Sí. Estaría bien. La verdad es que es una jornada que dio mucho al FC Barcelona y que nos gusta mucho el fútbol. Y bueno, cada uno en su apartado, como tú has dicho, pero bueno... A lo mejor puede ser en un futuro,
formamos
nunca se sabe.
Piqué presidente, Busquets entrenador, Xavi manager general y Puyol relaciones institucionales y con la prensa.
No té mala pinta. Veig més a Xavi de primer entrenador.
Això
sí,
t'anava
però...
a dir, de Busquets a segon. Pot que no ser, se'ns no? enfadi, Xavi, que són molt bons amics amb Busquets i podríem fer un bon tàndem.
Sí, estaria bé. Alguna cosa més?
A veure, a mi m'ha creat l'atenció perquè Busquets es considera a si mateix un bitxo raro en el món del futbol. No té xarxes socials, no té ni Instagram, ni Twitter, tampoc li agrada, ni li agrada posar-se en lius amb declaracions, i manté els amics de tota la vida. Un noi molt normal, Sergio Busquets.
Sí, no té tanta visibilitat com altres, però segurament viu més tranquil que altres.
Sí,
no?
I quan parla, doncs també s'agraeix més perquè no l'escoltem massa.
Molt bé. Condis, gràcies.
Adeu.
Més declaracions. Sílvia Ortiz, què tal? Bona tarda.
Bona tarda.
Acaba de parlar el teu admirat Deulofeu a la concentració de la selecció espanyola. Està fent bona temporada, bon paper al Milan, i es torna a parlar de la possibilitat de que el Barça el recuperi.
I sens dubte l'han apretat en aquesta roda de premsa de la concentració de la selecció amb el tema del seu possible retorn al Barça. Ell diu que millor no parlar-ne perquè no se li en vagi al cap.
Nada, pienso en el presente. El fútbol he aprendido que hay que olvidar el pasado, vivir el presente y el futuro ya llegará. O sea que estoy muy contento en Milán. Ahora es momento de selección y bueno, espero acabar la temporada como está ahora en Milán y lo que pase pues ya llegará.
El fet cert és que el Barça va incloure una opció de recompra quan va vendre Deulofeu a l'Everton fa 2 anys. Aquesta clàusula de recompra era de 9 milions l'estiu passat i de 12 aquest estiu. És l'última oportunitat que tindrà el Barça per recuperar Deulofeu després que en va treure 6 milions d'euros de la venda a l'Everton. Per tant, d'aquests 12, podríem dir que en costa 6. Gerard Deulofeu se'l vol recuperar al Barça. Un Deulofeu que està molt content a Milà, que ho diu i que en el fons pensa que allà a Milà està content però no lluitarà per títols perquè el club no té grans jugadors i no té diners tampoc per comprar-los.
No cal que et preguntis si el recuperaries o no, no?
No fa falta. Es poso jo els 6 milions si calen.
Gràcies, Sílvia.
Adéu.
Comencen a disputar-se partits de seleccions. Avui tenim un partidàs amistós. Alemanya-Anglaterra. Atenció que Ter Stegen serà titular perquè Neuer està tocat. Aleix Vidal, que recuperada de la seva lesió a Almeria, s'ha passat aquest matí per la ciutat esportiva. Ha quedat definida ja amb dates la gira del Barça pels Estats Units, amb grans partits aquest estiu. Apunteu per si esteu per allà, us ve de gust anar-hi. El 22 de juliol, partit contra la Juve a Nova York. El dia 26 de juliol, partit contra el Manchester United a Washington. I el 29 de juliol, clàssic a Miami contra el Real Madrid. I Anaïs, en un minutet, ens has d'explicar què és això del FCB Innovation Hub que s'ha presentat aquest matí.
Sí, doncs es tracta d'un projecte pioner a tot el món on es vol investigar i potenciar i donar a conèixer tots els coneixements esportius que es practiquen al Barça, des de la prevenció i tractament de lesions, a la nutrició, l'estil de joc del Barça i la preparació dels entrenaments amb totes les noves tecnologies. Volen seguir augmentant aquests coneixements i donar-lo a conèixer a tot el món per potenciar la marca i l'estil Barça.
Molt bé, una notícia d'última hora. Anaïs, ja coneixem el dia i l'hora del funeral per Agustí Muntal.
Sí, serà demà dijous a partir de 1:00 a l'església de Sant Vicenç de Sarrià. El divendres tenim el memorial al Camp Nou i com a conseqüència l'homenatge a Johan Cruyff, on s'anaven a explicar les accions que club i família han decidit per recordar la seva memòria, s'aplaça de demà a dissabte a les 11 del matí.
S'ajorna fins dissabte. Molt bé. Gràcies, Anaïs.
Adéu.
Manuel Oliveros, què tal? Molt bona tarda.
Bona tarda, què tal, Joan?
Bona tarda. De seguida, aquí el tècnic català Jordi Gonzalvo, que ens explicarà què és Football Line.
Mira, cariño, los de la casa de enfrente también se han puesto alarma.
Desde que entraron a robar en casa de Laura se la han puesto todos los vecinos. Deberíamos hacer lo mismo, no vaya a ser que vuelvan a robar y seamos los únicos sin alarma.
En Securitas Direct sabemos cómo proteger lo que más importa. Llama al 900-200-200. Recuerda, 900-200-200.
Cuando utilizas la cabeza con Verti, ahorras, porque con la tarifa web de Verti al calcular online tu seguro de coche, hogar o moto, son menos costes para nosotros y un mejor precio para ti. Utiliza la cabeza. Ahorra en Verti.es.
Doncs avui ens visita el reconegut tècnic català, el Jordi Gonzalvo. Té un amplíssim currículum, ha estat al Figueres, al Lleida, al Cádiz, al Nàstic, no diré tots els equips perquè no acabarem. Té molts anys ja d'experiència a les esquenes. Jordi, què tal? Bona tarda.
Molt bona tarda.
I gràcies per visitar aquests estudis.
Gràcies a vosaltres per convidar-me.
Vens a parlar-nos de Football Line. Explica'ns què és això, Jordi.
El Football Line és un web. És a dir, una sèrie de consultes tècniques de futbol 7 i futbol 11, que es poden realitzar a través d'aquesta web, de footballline.es, i realment un grup d'entrenadors professionals d'àmplia experiència, de nivell nacional, doncs contesten a tot el que vulgui saber.
Tu tens una inquietud futbolística de qualsevol àrea, d'àrea tàctica, de preparació física...
Preparació física, tècnica, tàctica i psicosocial, és a dir, comportament dins del terreny de joc, direcció d'equips, no? Però bé, això en principi està previst en una primera etapa fins a finalitzar la temporada. Si la cosa va bé, ampliarem seccions, nutrició esportiva, dret esportiu, scouting, una sèrie d'àrees que anirem perfilant, no? Però al principi aquestes quatre que sembla que són les que més toquen, doncs, els entrenadors, monitors, mestres de futbol, mitjans de comunicació, perquè està dirigit a tothom, no solament a entrenadors o jugadors.
Tu entres allà, formules la pregunta.
Sí, sí. Tu tens un formulari, entres i t'identifiques amb un nom i amb un mail, i nosaltres a 24 hores, amb un màxim de 24 hores, responem a totes les preguntes que se'ns facin.
Gratuït?
Gratuït fins al 31 de març.
De moment.
Sí.
I a partir d'aleshores, evidentment...
Clar, sí, però bé, és molt, molt barat. És a dir, una consulta individual són 3 euros, però després hi ha packs de 5 i de 10 que resulten a 2 euros. Vull dir, és molt baratet.
Mm-hmm. Mm-hmm. I al marge de tu, que ets el director de la pàgina, qui es pot saber qui més hi ha aquí al darrere?
Sí, sí, mira, hi ha Miquel Olmo.
Home.
Doncs ja superconegut, entrenador nacional, que ha estat al Sabadell recentment, ha estat també a Dubai, a Croàcia. Mm. Marc Huguet, també preparador físic, que va estar 7 o 8 anys a la casa a Can Barça, en el juvenil, després va anar a Tbilisi, a Geòrgia, a Rússia. I bé, i també doncs el meu germà que col·labora amb nosaltres, sí, i bastants tècnics que col·laboren circumstancialment, vull dir, amb informes, amb algun exercici, amb alguna història, però que això es va ampliant perquè la gent vol participar. I saps per què vol participar? Perquè, mira, jo crec que a nosaltres ens mou una miqueta l'impuls de dir volem participar nosaltres de tots els coneixements i mètodes que tenim perquè tothom se'n beneficiï una miqueta, no? És a dir, no volem donar lliçons, però ens agradaria doncs transmetre moltes coses de les que durant molts anys hem tingut a dins i que realment doncs podem aportar moltes històries i moltes coses molt maques.
Estic pensant una mica amb la persona, amb el prototip, amb el perfil de persona que pot tenir inquietuds, que pot ser molt divers, des de gent que treballa amb els mitjans de comunicació a aficionats al futbol, però sobretot penso, no sé, amb tècnics joves que es dediquen a entrenar a un equip de futbol base, segurament que comencen, potser aquest sigui el perfil que més dona, no?
Sí, monitors. Mira, tenim en compte una cosa, i això també ve una miqueta per l'experiència que jo he tingut durant molts anys, no solament com a professor de tècnica i de tàctica en la Federació Catalana de Futbol, sinó també en l'Escola Pia, que també donava títols d'entrenadors en els tres nivells, primer, segon i tercer, i vaig donar doncs tècnica, tàctica i direcció d'equips amb els tres nivells, fins a nivell nacional. I realment doncs te n'adones de la quantitat de gent, la quantitat de gent amb 15-16 anys que vol ser entrenador ja, i que té unes inquietuds i que fa cursets i que nanos amb 17 anys ja tenen el primer nivell i ja poden entrenar juvenils, i això també ens ha mogut una miqueta, no? Vull dir, no solament a Miquel Olmo, Marc Huguet, a Jo Maria Gonzalvo, etc., sinó també a mi mateix de dir, bueno, escolta, jo vull participar una miqueta més en això, m'agrada, jo ja he ensenyat ja, però no solament és ensenyar en un curs específic, sinó també traslladar-ho al món global a través d'online i a través d'una web, a través d'internet.
Com es diu la web?
Es diu footballine.es. Es pronuncia Footballine.
I també hi ha consells per exemple, per ser àrbitre?
Els àrbitres també.
Sí.
Però més que per ser àrbitre, amb tota la problemàtica que es pot trobar l'àrbitre dins del terreny de joc, ajudar una miqueta els àrbitres que possiblement no han tingut molta experiència en el món del futbol, i sobretot doncs a l'hora d'interpretar moltes de les jugades, no sigui ja amb conceptes tècnics sinó tàctics, sinó també amb el tipus d'intencionalitat que hi ha en la jugada, no? Per tant, els àrbitres també sí, és fonamental, no? També, i que ens agradaria molt que els àrbitres doncs també ens preguntessin coses. Com així nosaltres preguntem als àrbitres i ens informem de les noves regles, com s'han d'interpretar tot això, també ens agradaria que els àrbitres que no estan tan fonamentats amb el joc, o sigui que no han jugat tant a futbol, doncs una manera d'interpretar algun tipus de jugada, algun tipus de preparació, per ajudar-los també amb ells a arbitrar molt millor.
Escolta, doncs posem-ho en pràctica, això. Jo, per exemple, si reps un missatge d'un secretari tècnic d'un equip català de primera divisió que vesteix de blaugrana, per exemple, ja et demana a través de Football Line, estic buscant entrenador per la propera temporada i quin perfil d'entrenador creus que sí, aniria bé?
La inicial comença amb R, no? I la cognom comença amb F, just, sí. Bueno, no arribem a tant, no arribem a tant.
No, ara et demano la teva opinió com a tècnic del tema.
És un tema difícil, molt complicat. És a dir, entrenar a Barcelona, pensem, la gent diu, jo agafaria aquest, jo agafaria l'altre, tal i qual. És un tema supercomplex. Per què? Perquè, independentment dels coneixements que tu puguis tenir, has de saber gestionar el vestidor més complicat del món. Mm. Perquè hi ha el millor jugador del món, hi ha els millors jugadors del món, hi ha un triumvirat a davant que marca molt la línia de joc i la línia de com s'ha de jugar i que tal i qual. I tu t'has de moldar aquí. I per tant, molts entrenadors diuen no, jo hi posaré el meu criteri, tal, està molt bé. I ells, el vestidor, en principi diran amén. Però quan vegin una petita fuita o una petita cosa tal i qual i t'hagi de gestionar el vestidor i tu no, passarà possiblement el que li ha passat a Luis Enrique. Ja. Que plegui.
Ja. Que es desgasti, no? Que,
sí.
Que es cansi, ahí os quedáis i me voy a descansar.
Però has de tenir present una cosa. Tu mira com va començar Pep Guardiola i com va acabar al cap de 3 anys. Mira com ha començat Luis Enrique i com ha començat físicament al cap de 3 anys.
Canes, un tenia cabell i però va sortir calvo i l'altre tenia el cabell
és que són 16, 17, 18 hores diàries al Barça, que estiga tant.
Cruyff va estar, a 8 anys seguits.
Cruyff era un cas especial. Cruyff era un déu amb això, no?
Clar.
Perquè independentment de que
va... I al seu costat el Charlie.
Sí, però més Johan el que va imposar una manera de jugar, un criteri, gràcies a ell, independentment del seu caràcter i tal i qual, que moltes persones no poden estar d'acord, però sí que ell va posar la primera pedra d'una manera de jugar. Això de tu tens la pilota i el contrari no la té, i sembla una tonteria, però és la base del futbol blaugrana modern.
Per tant, mantindries el 3-4-3, per exemple. Ara que està el dilema de Luis Enrique, si ha de canviar, si no.
Mira, per tenir un 3-4-3, una. Per exemple, a l'època de Cruyff, tu tenies a Ronald Koeman, que era un jugador amb molt bon posicionament, molt bona lectura tàctica, però no era ràpid, era lent. Per tant, Johan li va donar el complement de dos laterals rapidíssims, Xavi Ferrer i Sergi Barjoan. Ara és diferent. Luis Enrique ha muntat tres centrals, no dos laterals i un lliure, sinó ha muntat tres centrals. Què passa amb una defensa de tres? Que és un risc grandíssim, perquè a l'esquena dels teòrics carrilers, doncs hi ha uns espais enormes. I què passa? Doncs que encara que estiguis molt atent, que estigui Mascherano i un Titi atents, sempre quan t'entren per una de les bandes has de corregir, has de bascular i no sempre arribes a temps, que és el que li va passar el dia del València en dues o tres ocasions que li va crear carici.
És que abans ocupaven el carril. Abans, com tu deies, ocupaven el carril. Ara no, ara són tres centrals i després al mig centre, el Sergi Busquets i tal, i després dos volants, que són Rakitic i Iniesta, que no estan a la banda.
No. No, clar que no. Clar. És a dir, el problema...
És diferent.
El problema, entre cometes, que té el Barça és que té molt potencial al mig del camp i molt potencial a dalt amb el trident, però ha sacrificat, pel fet de posar tres centrals, ha sacrificat els laterals. No hi ha laterals. Ha desaparegut Jordi Alba, ha desaparegut Sergi Roberto o Àlex Vidal per la lesió com a laterals. Ha desaparegut els carrilers. Llavors, amb un altre condicionant, que és que tens Neymar a la banda esquerra, teòricament com a extrem esquerre, però és que a la dreta tens
no
Rafinha,
que no és l'extrem.
Que no és extrem. Sí, sí. Perquè ha de jugar com a canviada. Vull dir, són una sèrie de condicions en les quals tens moltes avantatges, però també tens moltes desavantatges.
Sí, sí.
Molt bé. Doncs està molt bé, ja està a la xarxa. Futbol Line ha vingut a explicar què és això i a xerrar una mica amb nosaltres el Jordi Gonzalvo. Jordi, gràcies per la visita i molta sort.
Gràcies a vosaltres. Molt amables.
Me gustas cuando callas porque estás como ausente. Pablo Neruda.
No cesará este rayo que me habita. Miguel Hernández.
El primer verso nunca se olvida. El País presenta Poesía. Descubre la esencia de la poesía en una colección única. Domingo 26, Miguel Hernández, por solo 6,95€ con El País.
Hierba Luisa, té verde, angélica.
Hace mucho tiempo un hombre en Galicia combinó 11 botánicos seleccionados para crear una receta tan especial que nadie ha querido cambiarla durante generaciones. Desde entonces Ruavieja hace que todos podamos seguir disfrutándola. Licor de hierbas Ruavieja. Comparte el secreto.
Que digo yo que vale que nos hiciéramos el seguro de coche en el Corte Inglés Seguros, pero se nos ha hecho de noche en el Safari Park y después de llevarse las cuatro ruedas, los monos se han llevado al bebé.
Este mes tienes toda esta tranquilidad hasta con un 15% de descuento en tu seguro de coche. El Corte Inglés Seguros. Seguros no. Segurísimos.
Cada mañana, Nieves Herrero abre su espacio a la información a partir de las 12 menos cuarto en 13TV. La actualidad social, económica y política en Hoy es Noticia. Y a continuación, María Pelayo y Ricardo Altable te ofrecen todas las noticias narradas con un estilo ágil y directo en Al Día. Toda la información, por las mañanas, en 13TV. 13TV. Me gusta.
Més futbol. De seguida analitzem la situació al Barça de bàsquet, que ha quedat fora de l'Eurolliga. Avui ho farem en format debat amb el Miguel Ángel Paniagua i el José Ignacio Huguet. I al tram final del programa, atenció, també entrevista amb el pilot de Yamaha de MotoGP, Maverick Viñales, que comença el Mundial de Motos aquest cap de setmana. Però ara espanyol, Quique Iglesias, què tal? Molt bona tarda.
Hola, Batllori, bona tarda.
L'espanyol avui ha parlat Pape Diop, que no està massa content perquè no juga massa i em dius que fa la sensació que segurament la propera temporada ja no estigui l'espanyol.
Sí, està resignat, més que poc content, està resignat. 16 partits, 9 com a titular, juga poc Diop, va ser titular l'altre dia a Eibar, però segurament quan juguin a casa tornarà a la banqueta. Diu Diop allò que és lo que hay.
Me gustaría jugar todos los partidos, pero bueno, ese año es lo que toca. Hay mucha competencia en la zona donde juego, en el medio estamos muchos. Hay que adaptarse a lo que hay. Yo sí, soy un gran profesional y entreno bien. Cada vez que me toca jugar lo intento hacer lo mejor posible y así vamos.
Así vamos, sí señor. Pape Diop té contracte fins al 2018, és a dir que l'any que ve quedaria lliure. L'Espanyol intentarà treure una mica de profit del migcampista senegalès que vol acabar la temporada i després ja veurem.
Bueno, ya veremos. Todavía queda dos meses, puede pasar muchas cosas. Tenemos un objetivo colectivo. Yo personalmente voy a intentar jugar lo máximo de lo que queda de partidos y ya veremos dónde estaremos el final de temporada.
Roberto Jiménez avui ha tornat a la feina dues setmanes després de trencar-se un dit de la mà. Ha estat tanyit d'arròs, el porter suplent de Diego López. Sí, cal tenir valentia per tanyir-se d'arròs quasi groc. Víctor Sánchez ha provat com a lateral dret. Hem vist a Òscar Duarte, li hem donat una forta abraçada. Encara no pot operar perquè encara té el genoll molt, molt inflamat. Demà més feina, 10:30 a Sant Adrià.
Molt bé, que no te'n vagis, que parlem de la volta d'aquí uns minuts, que avui tenim l'etapa reina,
Sí senyor, en final a la Molina.
Una cosa més de futbol. Gil, bona tarda.
Bona tarda.
Que les noies del Barça juguen avui a Malmo, a Suècia, el partit d'anada dels quarts de final de la Champions contra el Rosengard.
A les 7 de la tarda, amb la il·lusió de passar a semis per primera vegada a la història del femení del Barça. El partit que jugarà en un camp de gesp artificial amb un aforament de 6.000 localitats. La clau pel tècnic blaugrana Xavi Llorenç és tenir el control del partit.
Elles són més fortes físicament, tenen una altra manera i una altra manera d'entendre el futbol, i nosaltres el que hem de fer és que juguin a el que ens interessa a nosaltres. Tenim que ser les que manin al camp, tenim que ser nosaltres, amb la possessió de pilota, sense renunciar a la verticalitat i estar molt atentes a qualsevol perdó de pilota i no donar risc a opció de ni cap contra ni les mínimes de pilota parada. Però bueno, jo dic que il·lusionat de fer les coses bé i amb la il·lusió de passar aquesta eliminatòria.
És veritat que el conjunt suec juga Marta Vieira 5 vegades pilota d'or, però té l'avantatge el Barça de que estan en començament de temporada, per tant no hauran agafat el 100% de forma. Un Barça que recupera per aquest partit a Marta Torrejón.
Fins aquí el futbol. I ara bàsquet, Albert. Era la crònica d'una mort anunciada. El Barça, abans de jugar avui al Clàssic, a la pista del Madrid, s'ha quedat ja sense opcions a l'Eurolliga.
Sí, és el millor resum per la dinàmica que portava el Barça. 10 victòries en 26 partits, no depenia de si mateix, tard o d'hora havia d'arribar. En aquest cas, per passiva, perquè va guanyar l'Efes a Kaunas a pista dels Alguiris, 76-68, i el Barça eliminat. Es consuma el fracàs, el desastre, podem adjectivar com vulguem, i 12 anys després es queda fora dels 8 millors de l'Eurolliga. Algun matís, òbviament, és greu, per potencial, per història, no ficar-se als quarts de final, però vull recordar que aquest equip, el Barça, no ha deixat de guanyar aquesta temporada. Porta dues temporades en blanc. Després algú haurà de mirar a qui es va omplir la boca de nou model a l'estiu, que va ser Albert Soler, el director d'Esports Professionals del Barcelona, i de nou model i de joves, res, però bàsicament perquè això no és de la nit al dia. I aquesta tarda, també qui ha posat la compareixença de Rodrigo de la Fuente a un quart de vuit del vespre perquè no pugui entrar en els telenotícies, òbviament no entra, i abans del Clàssic, per no valorar el que pot passar al Clàssic, al cinquè de la temporada, entre totes les competicions, ja et dic que Rodrigo no dirà absolutament res més enllà del missatge institucional. És la quarta o cinquena vegada que sempre surt Rodrigo de la Fuente a donar la cara.
El futur de Barsocas no perilla, no? Perquè el club sembla que tenen bastant clar que aquest ha de ser l'entrenador, no?
Sembla, veurem. Té contracte? Sembla, veurem. Jo crec que en aquest Barça poques coses es poden assegurar.
Anem al debat.
Per gentilesa de Bracafé, us oferim el debat d'Esports Cope. Bracafé, el millor cafè.
Tinc aquí a punt la meva màquina Nespresso i les càpsules Bracafé, la càpsula or per qui vulgui cafè sol, tinc les càpsules també per fer descafeïnat, les càpsules Bracafé que, com sabeu, podeu trobar als millors establiments i franquícies Bracafé. Prenc nota, Oli, que et ve de gust.
Un tallat i un bunyol de Quaresma.
Oh, boníssim, boníssim. Albert.
Sí, jo un descafeïnat i una trufa.
Molt bé. Esteu avui exquisits.
És que m'ha agradat molt això del bunyol, que a més és temporal. Efectivament, treu la trufa, un altre bunyol.
Dos bunyols, molt bé, la trufa per mi, no hi ha problema. Saludem al profe, al Miguel Ángel Paniagua. Profe, què tal? Molt bona tarda.
Hola, bona tarda. Descafeïnat només.
Descafeïnat, molt bé, sense ni trufa, ni bunyol, ni res, no? Només
no,
el cafè.
Molt bé,
es cuida. I convidem també a Bracafé al company de Mundo Deportivo, al José Ignacio Huguet. José Ignacio, hola, bona tarda.
Hola, bona tarda. Jo cafè i tot, i tot el que vingui de
cafè, bunyol, trufa, sí, croissant, tot. I el que faci falta, molt bé. Profe, la primera pregunta és per què el Barça ha arribat a aquesta situació?
Bueno, perquè ho ha fet molt bé per arribar a aquesta situació, no?
O sigui, molt malament, no?
Sí, molt malament. I ha tingut mala sort també amb els infortunis dels jugadors importants, no? Però penso que és una situació complicada perquè han canviat d'entrenador, han canviat de model, o almenys aquesta era la intenció, i han tingut un any fins al moment absolutament devastador, no? Però sobretot el que més em preocupa és que trobo una dissensió entre els jugadors i l'entrenador, no? Una dissensió que no es manifesta clarament, però dona la impressió de que el missatge de l'entrenador no arriba als jugadors. No és una qüestió de fer llit o de no fer llit. Jo no he cregut mai que els jugadors facin aquestes coses.
De confiar, no? Però, o no confiar, no?
Exacte, però és que a vegades el missatge ja no arriba, no?
Ja.
I trobo que aquest és una mica el problema, no? I també ho hem dit moltes vegades en aquest programa, no? Jo penso que el Barça està jugant una mica a l'antiga, com diuen els italians, no? A l'antiga, és a dir, un model una mica antic. En un bàsquet que cada vegada és més modern, que cada vegada mira més sobretot l'aspecte defensiu, el tir de tres, i el Barça juga una altra cosa, no? Juga un bàsquet més de principis del mil·lenni que no pas de 2017, no? I això és un problema, claríssim, i el més important de tot és que la patologia està reconeguda i, bueno, si s'han de posar el remei, penso que està claríssim per on s'ha d'anar, no?
Per on? Per la banqueta? D'entrada?
Jo penso que sí. Jo penso que sí, perquè és una qüestió... O canvies jugadors, molts, o canvies l'entrenador. No tens una altra opció, no? I jo tinc la impressió que, bueno, sempre es poden fitxar 7 o 8 jugadors nous, però és encara donar un altre cop de timó al model, no? I possiblement sigui la solució més lògica buscar un altre entrenador que pugui, que pugui jugar millor amb els jugadors que tingui a la seva disposició.
José Ignacio, t'escoltem. Quin és el teu diagnòstic?
Sí, bueno, jo estic molt d'acord amb el que ha dit a mi l'Àngel. A veure, jo crec que els jugadors del Barça no es creuen al Barzucas. La temporada ha començat amb molts problemes per les lesions, a més un entrenador nou que necessitava temps i tenir tots el màxim de jugadors possibles per treballar. Van succeir-se les derrotes, els partits perduts, i Barçocas mai ha donat la impressió de poder donar un cop de timó i els jugadors això ho noten, mai hi ha hagut aquesta complicitat, no se l'han acabat de creure, i menys des de que el club va posar la famosa multa, no? Assenyalant directament els jugadors com a responsables, quan fins llavors el discurs era que és culpa de les lesions. Home, si és culpa de les lesions, el que ve aquesta multa, no? Jo crec que aquí ja va haver-hi el divorci total entre la plantilla i l'entrenador, i el que és més greu, entre els jugadors que més en contra o que menys sintonitzen amb l'entrenador no són aquells dinosauris que porten molt temps al club, són jugadors que acaben d'arribar aquest any, o sigui que dius, ostres, això canviarà si canviem alguns jugadors aquest proper estiu. Home, no ho dubto. Tindries que canviar també, a lo millor, jugadors que acabes de portar, no? Barzocas pot ser un gran entrenador, estic segur que ho és campió d'Europa, però a lo millor no és un gran entrenador pel Barça. Ja. A mi em sembla que és un gestor de grups molt fluixet. De fet, ja va saltar de l'Olympiacos per també problemes amb el planter, que el van fer fora, eh? I tampoc té habilitat per treure rendiment d'un equip que no ha fet ella la seva mida. Clar, tu quan arribes a un lloc no tens normalment l'equip que desitges. Però bueno, més o menys et vas adaptant i treus aquella temporada uns resultats i ja la següent... Aquí no s'ha tret res ni aquesta temporada. I no imagino un canvi tan radical de l'equip com perquè pugui competir per la Lliga.
Sí, jo crec que aquí, en realitat, que la temporada s'ha perdut i que és un fracàs, jo crec que fa mesos que ens hem acostumat a això, no? Tot i que quedi la Lliga Endesa, però és molt difícil creure que aquest equip, a més en play-offs llargs, dic semifinals i finals, pugui aixecar el títol, tot i que ha fet coses més complicades i és el Barça i sempre s'ha de respectar, no? Però jo crec que, mirant el futur, el tema és la incertesa, no? Estem parlant de l'entrenador. Qui és capaç de redreçar aquesta situació? Hi ha molts jugadors que acaben contracte, ara se li gira moltíssim feina al mànager, al director esportiu, que és Rodrigo de la Fuente, no? I després, el tema del model que se'ns va vendre, no? De joves, això òbviament no surt ni de la nit al dia ni d'una temporada a una altra, no? Amb la qual cosa, jo crec que la incertesa en aquesta secció és el que ara està, no?
Pensemos que es un problema de entrenador, como estáis diciendo, que no ha conectado con la plantilla. Tú que conoces a Miguel Ángel el mercado, di dos, tres nombres que harían revivir a esta sección.
Bueno, mira, yo desde el punto de vista de entrenadores hay suficientes, ¿no? Afortunadamente en España tenemos algunos, pero Oli, es que no es un problema tanto de identificar el entrenador. Luego te contestaré directamente con dos sí, o tres sí, nombres, sí. ¿No? Pero no es tanto identificar un modelo de entrenador, un tipo de entrenador, un entrenador concreto, ni siquiera por nombre, sino de que el Barça tiene primero que identificar a qué quiere jugar, es decir, qué quiere mostrarle al espectador, qué estilo quiere mostrarle al espectador, al fan, al aficionado que va allí, que además anima prácticamente sin parar, hasta que, claro, se cansa de ver a su equipo perder, ¿no? Si quiere jugar rápido, si quiere jugar lento, si quiere jugar en un plano más defensivo, más ofensivo, si quiere jugar baloncesto moderno con mucho énfasis en el triple, con grandes defensores interiores. Una vez que tengas ese modelo, entonces es cuando tienes que definir el entrenador. Entrenadores españoles hay de mucha calidad, se me ocurre, bueno, de los que pueden estar disponibles, ¿eh? Y hay buenísimos, pero, por ejemplo, me viene a la cabeza un Joan Plaza, por decir un ejemplo, ¿no? Para mí el entrenador que yo ficharía, después de todo esto que te he dicho, sería David Blatt, porque además está en una situación complicada en su equipo, ¿no? Pero bueno, es que eso, una cosa es decirlo como si jugáramos aquí al juego este de ordenador, y otra cosa es que que quiera salir, que pueda salir, etcétera. Yeah. Pero sobre todo es definir el modelo.
Perquè, José Ignacio, jo de bàsquet no hi entenc, però com a observador des de fora, jo ja porto anys que miro a la plantilla i durant l'any em vaig aprenent la plantilla, els noms dels jugadors. Comença la següent temporada i pràcticament no queda ni un de la temporada anterior. I durant la temporada veig jugadors que apareixen, que estan 2 mesos i que desapareixen. És evident que la banqueta pot ser un problema, però plantilla hi ha, o aquesta rotació constant de jugadors, és que així és impossible identificar-se amb el club i que la gent s'identifiqui amb ells.
Si et fixes, fa uns anys la columna vertebral del Barça era molt identificable, no? Tenies 3 o 4 jugadors que eren claus, Navarro, el Michael, el Lorbeck, tenies un grup de nacionals important, estava Grimau, estava Alçada, estava el propi Navarro... És una mica el que ara té el Madrid, no? Que és una columna d'espanyols. Si pot ser de la Pedrera, millor, però bueno, si no és de la Pedrera, que siguin nacionals, perquè sobre els nacionals és com es pot construir aquí. Llavors, aquests nacionals, si pots afegir un, dos, si són 3 ja, fantàstic, no? Jugadors de pes decisius a nivell internacional... Clar, no bons jugadors. Si estem parlant de que el Barça té que estar a l'Eurolliga i aspirar a guanyar l'Eurolliga... Tu no pots ficar-li a Llull davant, jo què sé, a un jugador que és del 20 d'Europa, no? Tenim que saber també, el Barça té que decidir què vol jugar, si vol jugar per ser campió o vol jugar per arribar als play-offs, no? Llavors, això s'ha de tenir clar, a més de l'estil de joc, com deia el Miguel Ángel, clar, jo crec que Barçocas ha caigut amb un club, amb una plantilla que no li permet fer el bàsquet que ell vol, però bueno, això ja ho sabia abans de signar. I respecte al nou model, a veure, estem parlant de... Sempre que parlem de nou model ens en recordem de l'aposta pels joves, que, bueno, que això és molt difícil de fer d'un any a l'altre, bueno, però també es va dir un bàsquet atractiu i estem amb l'equip amb la pitjor anotació de l'Eurolliga, amb la pitjor a 3 punts per sota del penúltim. I clar, i no estem venint d'una situació similar. L'any passat l'equip era el 7è màxim anotador de l'Eurolliga quan jugàvem 24. Amb 7 o 8 punts més que ara, o sigui que dius, s'ha canviat tant la plantilla com per fer aquesta davallada. Jo crec que no, jo crec que també influeix com s'està portant el grup i a lo millor, per què no dir-ho, que a lo millor Xavi Pascual, que portava més temps, sabia treure molt més rendiment als jugadors que tenia, en part perquè els coneixia molt bé, que no al Barçocas que ha arribat ara i, bueno, i a lo millor no se sap adaptar a aquest tipus de jugadors i és més complicat i a més té les lesions i una situació que no ha estat fàcil.
Molt bé, doncs estem al mes de març, el Barça fora de l'Eurolliga, queda molta temporada encara per davant, a veure què són capaços a la Lliga, però la cosa no pinta bé, és evident. Profe, Paniagua, Huguet, Albert, gràcies. Fins a la propera, una abraçada als tres, que vagi bé.
Abraçada,
gràcies.
Adéu. Abraçada. Bracafé.
És el cafè acabat de torrar, amb més aroma i molt més sabor. Perquè només torrem el cafè que necessitem per servir el dia següent als nostres clients. Bracafé, de la natura a la tassa. L'aroma i el sabor de Bracafé arriba plenament al paladar més exigent. Bracafé, això sí que és cafè, el millor cafè.
Porque sabemos lo importante que es para ti ahorrar en tu compra diaria. En el supermercado del Corte Inglés te ofrecemos buenos precios todos los días.
Por ejemplo, la leche El Corte Inglés lleva 6 litros y pagas solo 5.
Llevando 6, el litro te sale a 60 céntimos.
Supermercado del Corte Inglés. Alimenta tu vida.
Hemos quedado con los de clase, ¡vamos!
No puedo ir, tengo que estudiar.
Es que no te cunde nada, tienes que hacer algo ya.
Sí, ¿pero qué?
Aprende a estudiar en el Instituto Pascal. Ahora, en Semana Santa, imparten su programa de técnicas de estudio. Te enseñan a planificarte y a estudiar con método. Tienes toda la información en su web, institutopascal.com. Ah, te dejo su teléfono, 91-519-4969.
Espera, 91-519-4969.
institutopascal.com.
VO, el primer torneo de pádel para empresas con networking de Barcelona, al Maresme y alrededores. Entra en www.u-b-o.es e inscríbete en este gran torneo sin precedentes. Inmejorables regalos y dos semanas de competición y actos de networking. Al finalizar, recibiréis un dossier con todos los contactos de empresas y jugadores que participen. Entra en www.u-b-o.es.
Aquest cap de setmana arrenca a Qatar el Mundial de Motociclisme i a la categoria Reina MotoGP defensa títol Marc Márquez i totes les apostes situen el pilot català de Yamaha Maverick Viñales com el seu gran rival. El podem saludar gràcies a una bona gestió del Juan Arias. Maverick, hola, bona tarda.
Bona tarda.
Imagino que amb moltes ganes de que el semàfor ja es posi de color verd, perquè això d'entrenar, de les proves, dels tests, està molt bé, però a un el que més li agrada és competir, no?
Per suposat, al final... Tots els entrenaments serveixen per preparar les curses, així que ja no puc esperar més de que comencin les curses i sobretot aquell instant de que s'apagui el semàfor.
Escolta, has aixecat unes expectatives altíssimes pels resultats de pretemporada. Com ho portes?
Bé, molt bé. Realment molt motivat. Crec que hem fet un bon treball. Llavors, esperem recollir tots els fruits aquest fi de setmana.
Perquè, escolta, això et fa pujar la pressió per tu? És millor ja d'entrada aparèixer entre els grans favorits per ser campió del món aquesta temporada o preferiries anar una mica més de tapadet?
Bueno, al final hem fet una bona pretemporada. Arribem molt fort a la primera cursa, crec que és important saber on ets. Llavors, haver apretat, haver estat donant el teu màxim, vol dir que al final pots estar davant. Llavors, jo crec que lluitarem per intentar guanyar la cursa.
L'objectiu ja a la primera cursa, ja des del primer dia, des del minuto, és per la victòria, no, Maverick?
Sí, realment sí. Crec que hem fet un bon treball durant tota la pretemporada. Estem preparats. Veurem, perquè les condicions meteorològiques a Qatar no seran gaire bones, però jo crec que si tot està normal, podem fer un bon paper i sobretot el que deies, no? Ja des del primer moment anar per la victòria.
El circuit de Los Ailes és un circuit que t'agrada? Se't dona bé o què?
Sí, sempre se m'ha donat bé, m'ha agradat molt i he fet bones curses, així que estic bastant confiat, tranquil i sobretot motivat veient els entrenaments i com funciona la moto, que podem fer un bon resultat.
Escolta, perquè això no és gaire normal, no? Una adaptació tan ràpida com la teva a la Yamaha no és habitual, Maverick.
Bueno, pensa que tant la Suzuki com la Yamaha són motos que es piloten molt similar. Llavors, no ha estat molt difícil l'adaptació. Lo difícil és adaptar-te a l'equip, no? A la gent nova, als nous tècnics, tota la gent nova de l'equip, això és lo difícil. Realment la moto és bastant similar, un punt millor, així que en aquell aspecte ha sigut bastant fàcil.
I com és això de tenir a Rossi de company d'equip? Com és la relació?
De moment bona, de moment no ha passat res, veurem quan comencin les curses, de moment molt cordial i de moment una bona relació.
Teniu relació estreta per això o cada un va una mica a la seva?
No, al final tots els pilots anem una mica a la nostra, intentem fer el millor que podem.
Tothom et situa entre els favorits a guanyar el Mundial, Maverick. Quins seran els grans rivals? Marc Márquez, el posem com a gran rival?
Sí, al final Marc ha estat sempre molt fort, jo crec que estarà allà. Valentino hi serà, les Ducatis hi seran a la primera cursa, així que hi haurà molta gent per lluitar per la victòria.
Molt bé, doncs a veure com va el Mundial. Maverick Viñales, gràcies per atendre'ns i estem molt pendents del que passi ja des d'aquest cap de setmana. Una abraçada forta i sort.
Molt bé, una abraçada, moltes gràcies.
També pendents de l'etapa reina de la Volta, Quique, però abans, novetats de la classificació, s'ha aixecat de líder Valverde, però ja no ho és.
Sí, a Mataró, aquest matí, abans de la sortida, li han dit, escolta, que el jurat tècnic de la UCI ha decidit aplicar el sentit estricte de la norma per la petita empenta que va donar ahir José Joaquín Rojas a dos companys a la crono per equips. Finalment, un minut de sanció per tots els Movistar, inclòs Valverde, que perd el liderat en favor del belga del BMC, Ben Hermans. L'etapa reina de la Volta va a camí de la Molina, primer pas per l'arribada a 31 quilòmetres del final, 2:54 per als tres del capdavant, que són l'espanyol Diego Rubio del Caja Rural, un belga, Peter Serri, i un corredor d'Eritrea, Nathanael Berhane. Per darrere tira a l'Sky de Chris Froome. Veurem quin paper juguen Froome, Valverde i sobretot Contador d'aquí a una estona.
Ens ho vas explicant. Quique, gràcies.
Adéu.
Hill, superstar.
Bueno, atención a esto. Un grupo de investigadores de la Universidad de Coimbra en Portugal ha demostrado que la pasión que sienten por el fútbol los aficionados más apasionados es similar al sentimiento de una persona enamorada. Después de 3 años de investigación, los científicos Catarina Duarte, Miguel Castelo y Ricardo Cayola comprobaron que los circuitos cerebrales que se activan en los hinchas de fútbol son los mismos que se activan en fases de amor romántico. Ahora viene lo bueno. En el estudio, los investigadores rusos trabajaron con 54 hombres y 2 mujeres.
Mamá.
De entre 21 y 60 años.
A compensar, ¿no?
54-2.
Y un ratón.
Posiblemente. Última hora. Guardiola estaría interesado en Ederson, el portero brasileño del Benfica, es lo que dice la prensa portuguesa, bajo custodia por violación. 6 jugadores del Grenoble de rugby, después de esta presunta violación acaecida el pasado sábado, Samarang Junior, las fotos de los estadios de Río son ciertas, pero tienen trampa. La seva tesi és que estan desmuntant-los per portar-los a un altre lloc. Bueno, en tot cas, la foto és la foto.
Gràcies, Gil.
A vosaltres.
Adéu, Oli.
Adéu.
Les 4.